Fi de l'experiment. Després que Joseph Mallardet descobria la condició robòtica dels éssers humans, es van engegar projectes realistes per assolir la immortalitat. Més tard, els creadors van desactivar totes les persones del planeta. Vicent Terol, concurs de microrelats del Biblionauta. Benvinguts al Quimèric. Avui, com qui no vol la cosa, arribem al final de la temporada. Durant una quarantena de setmanes, independentment de si era laboral o festiu, de si feia fred o calor, de si hi havia molts esdeveniments del gènere del calendari o no, hem estat acompanyant-vos per donar-vos a conèixer el fantàstic i tot el que l'envolta. Avui no n'és una excepció, perquè l'estiu ve carregat de festivals i d'esdeveniments per amants del gènere, i us els volem explicar tots. Volem que conegueu l'oferta que aquest any ens porten el Creep Show, l'Infest i el Fantos Freak, i que ens retrobem al setembre per posar-la en comú. Per això avui parlem també amb els organitzadors d'aquests certàmens i us posarem la mel als llavis. També farem una taula rodona amb alguns dels membres del Club de Lectura del Quimèric, que des del gener fem un dissabte al mes a la Biblioteca Vapor Badia. Farem balanç de com ha anat, amb la voluntat que tingueu ganes d'apuntar-vos al curs que ve. Moment de començar l'últim Quimèric d'aquesta segona temporada, que hem anat fent possible l'Alfons Mallol, el Carlos Climent, el Marc Garau i una servidora en antena, i el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
La temporada d'estiu és un dels moments forts dels festivals de gènere. El bon temps i la possibilitat de fer projeccions a l'aire lliure són dos elements que marquen la diferència d'aquesta època. Com dèiem al principi, el Quimèric marxa per vacances, però no ho volem fer sense explicar-vos les propostes de gènere més importants que estan per venir i que esperem poder-vos explicar amb tot luxe de detalls, com sempre, amb els seus protagonistes de cara al mes de setembre. El primer dels festivals que arribarà aquest estiu és el Creep Show de Badalona, que els caps de setmana del 29 i 30 de juny i del 6, 7 i 8 de juliol oferirà projeccions al círcul i activitats paral·leles, com per exemple un recital de poesia al cementiri, xerrades o les exposicions El meu veí Totoro i Poltergeist 3. Per parlar d'aquesta 12a edició del festival, hem trucat al Toni Benages, el seu director. Ben trobat, Toni.
Hola, ben trobada.
Aquesta edició la dediqueu al tema del purgatori, una temàtica potser més clara que l'anterior, que era els estats alterats de la ment, però una mica més macabra. Per què l'heu triat?
Bé, mira, l'hem triat perquè el papa va decidir ja fa uns anys que això del purgatori era... no existia, era una cosa fantàstica, inventada, imaginària. Per tant, ens han fet aquest regal, l'Església Catòlica, de dir, home, doncs ara que és fantàstic, doncs el podem posar en el festival.
Ja el podem fer servir, no?
Exacte, és fantasia, ciència-ficció, és perfecte. Doncs ja tenim purgatori.
I us dona més possibilitats com a eix temàtic, o almenys que la gent sàpiga més què pot venir a veure?
Bé, potser sí, a veure, els estats alterats de la ment potser era més abstracte, però el concepte de purgatori també és bastant abstracte, perquè és una cosa que on es passegen les ànimes que no poden acabar d'anar ni cap amunt ni cap avall, no? Aleshores, pot ser molt ampli, no? Un purgatori es pot veure de moltes maneres, no?
Però almenys sembla que més o menys la gent té clar què és, no?
Sí, suposo que sí.
Aquesta edició arriba amb diferents novetats. Potser la que més crida l'atenció és que, en lloc d'allargar-se 4 dies seguits, feu 5 dies dividits en 2 caps de setmana. Com és que heu apostat per aquest canvi d'estructura?
Mira, és una prova que volíem fer. Ja l'any passat jo ja hi estava donant moltes voltes. I té diverses raons, no? Una, que el cap de setmana sempre és quan és més fàcil que accedeixi la gent. Sobretot a partir del divendres, la gent ja, hi ha gent que treballa, doncs a partir del divendres a la tarda ja és més fàcil que es puguin apropar al festival, puguin venir cap a Badalona, perquè una cosa és la gent autòctona, però després si vens de fora doncs també és més complicat. Llavors el cap de setmana és més senzill que ens vingui. Llavors hem decidit fer aquests 2 blocs de cap de setmana. I l'altra també era una qüestió de logística interna, perquè som poquets, sempre hem sigut poquets, i ens estem fent grans també. Ara tenim un equip nou, jove, que tenen més empenta, però clar, també jo crec que anirem més descansats per fer els 2 blocs que fer tots els dies seguits, que acabàvem rebentats l'últim dia i no sabíem on estàvem.
Que tingueu temps de recuperar-vos, no?, com a mínim.
Exacte. Mm-hmm.
Un dels pals de paller, això sí que es manté, és la projecció i el concurs de curtmetratges. Aquest any hem vist que us n'han arribat 280 de 37 països diferents. Esteu satisfets d'aquesta acollida?
Sí, realment sí. El tema dels curts és una cosa que ja tenim... Bueno, des del començament vam començar apostant molt per aquest format i per aquest concurs, i ara ja tenim, ja fa un temps ja que tenim una consolidació a nivell internacional i de qualitats molt, molt potent.
De fet, l'any passat alguns dels curts més potents que hem vist en festivals l'hem vist en el vostre, per tant, el nivell
sí.
Segueix sent alt, no?
Sí, 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 sí.
I què és el que es podrà veure, si és que es pot fer alguna avançada, alguna cirereta?
Bé, ara m'enganxes una mica així, perquè evidentment els he vist tots per fer la programació, però, mira, el que us podria dir és que desapareixen els zombis completament.
Ostres, comença a passar de moda ja.
Ha passat la moda i hi ha com una moda vampírica, però no amb el vampir clàssic. No, una cosa de gent que s'alimenta de sang. Hi ha varis girs sobre aquest tema, però que són diferents que el vampir Dràcula de tota la vida, però sí que hi ha una... es respira vampirisme. I també ha desaparegut bastant la ciència-ficció, que també havia sigut molt potent l'any passat.
Sí.
I ara, aquest any, tirem cap a la sang.
Però digue'm que no és un vampir Crepúsculo, sisplau.
No, res a veure, al contrari. O sigui, absolutament res a veure. Coses, girs bastant divertits, per un cantó hi ha alguns d'humor molt, molt divertits, i visions bastant estranyes de lo que seria un ésser que s'alimenti de sang.
Bé, doncs això ja ens dona unes pistes de què és el que podrem veure. La inauguració del festival serà amb la projecció d'una pel·lícula del 1911, Inferno, amb música en directe de l'Agustí Bosom. És una fórmula que ja heu anat fent els últims anys, que ha funcionat, podem donar fe que hi érem l'any passat. La gent ja l'espera d'alguna manera?
Sí, jo crec que ja s'ha consolidat com un clàssic, no? Tant l'Agustí amb les seves versions, bueno, les seves invencions musicals i creacions musicals per adaptar les pel·lícules, com la recuperació també d'aquestes pel·lícules més difícils i estranyes, que tampoc estem buscant els tòpics, no? I aquesta ens anava perfecta amb el tema, perquè, clar, Inferno es basa en l'infern de Dante, i és una pel·lícula italiana molt potent i molt poc vista, a més.
És que, clar, només per l'any, si l'has vista, no, segur que no ha estat en pantalla gran.
Exacte, sí. Jo mateix no l'he vist en pantalla gran.
Ostres, doncs serà un gran dia, no?
Jo l'he vist al meu televisor, amb el Blu-ray, que l'edició que tenim, però no l'he vist en pantalla gran. O sigui, tinc moltes ganes de veure-la en pantalla gran.
I amb la música de l'Agustí Bosom.
Exacte, que això serà potenciar-ho sempre.
Sí, sí. El festival també servirà, però, per presentar els guanyadors del concurs literari, que heu fet amb un llibre publicat per Males Herbes, Visions del Purgatori. Incloent la literatura, voleu arribar a públics que normalment potser no van a festivals de gènere?
Bé, nosaltres el que volem fer amb el festival és una mica això, de tocar tots els pals artístics o de creació que es remetin a el que és el fantàstic i el terror. No només, evidentment, la secció de curtmetratges i es passen pel·lícules, però també volem... que es disgregui amb totes les altres arts. Per això d'aquest llibre, que des que estem en Males Herbes, aquest dia és el tercer que fem amb ells, doncs té una difusió, tal com dius, paral·lela, que ens aporta a altre públic.
A més, hem vist que entre els relats que hi ha en aquest llibre hi ha d'autors que són molt coneguts en la gent que ens agrada el gènere.
Sí, no? Tenim el Giovanni, sí, tenim... A veure, hi ha 5 autors convidats, i els altres 5, que el resultat, que també eren autors que havien publicat, doncs són els guanyadors del concurs.
Sí, sí, varietat hi ha. I també, dèiem al principi, no?, un recital de poesia al cementiri. L'any passat es va haver d'anul·lar per raons personals de l'artista. Hi ha ganes? Perquè, per exemple, personalment, jo vaig estar allà a la porta del cementiri i quan vaig veure que s'havia suspès em vaig emportar una gran decepció. Aquest any ja està guardat al calendari, això.
Ja està guardat al calendari i, a més, tindrem 2 rapsodes, no un, sinó que tindrem 2.
Per assegurar-nos, no?
I a més tindrem gent molt potent, perquè tenim el Martí Sales i la Neus Martínez Bernis, que és una de les poetes més potents que hi ha ara, jo crec, i que faran algo bastant xulo, ja us ho dic ara.
A més, podem dir, perquè ja et dic, l'any passat estàvem allà, que el públic que trau aquesta activitat és molt variat i és per fer-se'n creus, perquè gent de diferents edats, perfils, aconseguir sí. una mica això, no?
Sí, sí, tenim des de gent gran, gent de 70 anys, sí. 80, quasi 80 anys, fins a nano, bueno, gent de 16, 17...
Algun emo, vam veure.
Sí, sí, sí. Tenim un ventall bastant potent.
I si, per últim, ja preguntar-te si t'haguessis de quedar amb alguna de les activitats que oferiu en aquests dos caps de setmana, per tu, com a director, quina seria?
Home, jo em quedaria amb tot, però, evidentment, no us podríeu perdre el concert que farà el primer dissabte, el dissabte 30, si no m'equivoco, em faig un embolic amb les dates, que és 30 el dissabte?
Dissabte 20... Sí, 30.
Doncs el dissabte 30, que tenim el convidat, que és Simon Boswell, el compositor de pel·lis com Das Devil, Santa Sangre, de Jodorowsky, Fenómeno de Argento, i que ve amb tota la seva banda i munta un concert on barreja totes les seves bandes sonores amb un mapping d'imatges a sobre d'ells mateixos, no? Que és bastant potent, això.
Doncs aprenem nota, perquè no havia arribat a calar, no?, aquesta activitat. Molta varietat en el Creepshow en dos caps de setmana, 29, 30 i 6, 7, 8 de juliol a Badalona. Moltes gràcies, Toni Benages, director del certamen.
A vosaltres.
Ens veiem.
Ens veiem a Badalona.
I tant. I poc després del Creepshow, i amb un to completament diferent, molt més desenfadat i a l'aire lliure, arribarà l'Infest Rubí. La tercera edició d'aquest festival serà els dies 13 i 14 de juliol a la plaça del Celler, conduïda com l'any passat per les cookies, que li donen una personalitat única. Avui volem parlar amb una de les cookies i organitzador del certamen, l'Imanol Fernández. Gràcies, Imanol, per atendre'ns. Em vas dir que tria si parlava amb el Cookie o amb l'Imanol, però crec que arriba a cert punt que és molt difícil separar el personatge de la realitat. Com ha estat que vulguis repetir com a conductor del festival?
Bueno, estem contents. Jo pensava que mai més ens tornarien a trucar a l'Ignasi i a mi, però sembla que els hi va fer gràcia a pesar de les cosillas que hicimos aquel dia, que estuvieron mal algunas.
Mal, no, ya va bien, ¿no?
Bueno, a ver, quiero decir, subimos a un regidor de cultura al escenario y dijimos que le íbamos a cortar el cuello. Y de hecho hemos llevado la broma hasta este año que lo vamos a hacer de verdad. Hemos hecho una instancia, la hemos metido por el Ayuntamiento de Rubí y nada, y el viernes 13 de julio, si no me equivoco, o el 14, no, el 14 de julio, pues haremos eso, le cortaremos el cuello al regidor de Cultura de Rubí. Un saludo, Moisés.
O sigui que ja podem venir a veure l'espectacle, no?
Sí, bueno, hemos conseguido a un mago y asesino a tiempo parcial que va a ser las maravillas de todo Rubí.
Bé, pinta bé. Anant a coses potser una mica més sèries, l'eix principal del festival és la projecció de curtmetratges. Quants en veurem i com heu fet aquest any la selecció?
Aquest any jo crec que la selecció final és de més de 20 curts, ara mateix no et sabria dir exactament quants, són menys de 30 i més de 20, i la selecció l'hem fet mirant curts durant no sé quants mesos, 3 o 4 persones, han estat com 500 curts, més o menys, nos sangraven los ojos, i bueno, al final penso que ens ha quedat una selecció doncs, molt ben parida i molt compensada, no? Potser l'any passat ens va quedar la sensació que faltava una mica de terror, i aquest any, en canvi, ens sembla que hem aconseguit un equilibri entre terror, cinema friki i cinema de ciència-ficció.
Deies que heu hagut de visionar 500 curts. Han augmentat respecte a les dues edicions anteriors? La gent ja comença a conèixer el festival?
Més o menys hem rebut el mateix número de curts als 3 anys. Vull dir, 80 cap amunt o 80 cap a baix, al final no lo notes. Al final t'és igual, però més o menys igual.
I ja es poden avançar alguns dels títols que podrem veure? Hi ha, per exemple, alguna perla que creguis que no ens hem de perdre, que hem de veure sí o sí?
Doncs a veure, un que a mi em va agradar molt i que és bastant, és mínimament conegut, és un que es diu Mamón, que surt a Donald Trump. És una mica Donald Trump, Transformer i sangre i destrucció. Aquest m'agrada bastant. I no sé, ara mateix, un moment, hi ha un altre que ha quedat finalista als Premis TAC, de terror arreu de Catalunya, que es diu Centrifugado, i que és així de terror, i no sé, o sigui, hi ha uns quants que, bueno, que tenen molt bona pinta i que ja han tingut alguns premis.
L'any passat hi havia molts títols catalans i fins i tot algunes produccions de rubinencs. Se seguirà aquesta línia aquest any?
Aquest any tenim molt curt nacional, però de Rubí jo crec que no hi ha res, per desgràcia.
Gravíssim.
Sí que tenim a un dels membres del jurat, sí que és rubinenc, que de fet és el director del curt que l'any passat es va presentar. Doncs hem pogut contactar amb ell i li hem dit que si volia ser un de jurat i li ha semblat fantàstic. I aquesta és la nostra petita representació al Festival de Rubí.
A banda de les projeccions també hi haurà concerts. Els Motor Zombies van deixar el llistó molt alt l'any passat. Qui veurem aquest any?
Doncs mira, aquest any hem agafat... són tres grups que són formacions noves, però que tenen doncs, molta trajectòria, no? Un exemple, Cuchillo y Diazepam, que és un grup que ha fet el seu primer concert fa 2 mesos, però que els seus components doncs, són el Miki i el Juanjo, i el Miki, per exemple, doncs ha estat tocant a Ninja Pastori i a 50 grups de hardcore i de punk, i aquest és un, no?, que tocarà el divendres. L'altre són la Rudit i en Rai, que són dos pinxadiscos que acabaran la nit del divendres, bueno, per acabar bé, i després l'altre no t'ho puc dir perquè és un secret i no ho direm fins aquí unes setmanes, però és un grup de reggae que també són diverses bandes amb molt recorregut que alguns components han decidit fer una banda nova.
I també manteniu altres activitats que vam veure l'any passat, com per exemple el Correbar Zombie?
El Correbar aquest any no el farem, però sí que mantindrem el maquillatge zombie, que el farà la Gina una altra vegada. Farem una taula rodona també, on participaran els membres del jurat, que seran l'Ignacio Malagón, que és aquest noi, el director de l'Escol, d'una producció de la Lombarda Films, de Rubí. La Mònica Murguia, que és una maquilladora molt bona, que ha treballat a Sitges molts anys i que de fet és la maquilladora, si no m'equivoco, del Feast of Jesus, i el Jacint del Fango Fest d'Amposta, que és un festival molt guai.
Ens agrada veure cares conegudes, entre el jurat.
Sí.
I això que deies que no es farà el Correbars, és pels efectes que va tenir l'any passat o...?
Sí, una mica preferim que la gent acabi borratxa al final del festival, però que no arribi al festival molt borratxa. O sigui, això ho poden fer els presentadors, les cuques sí que poden, però el públic no està bé.
Millor estar lúcid, no?, quan li talleu el coll al regidor.
Exactament, no, sí, perquè s'ha de veure bé, si no després no te'n recordes de res i saps, ja està malament.
L'any passat també vau fer activitats per nens, aquest any també en tindrem?
Aquest any també ho fem, farem un infest per nens el dissabte, si no m'equivoco, i ho portarà un esplai de Rubí que es diu Mover, i faran doncs, una activitat relacionada amb el cinema i amb els nens.
Alguna activitat més que valgui la pena així destacar i que ens haguem oblidat?
Potser l'única activitat així que podria dir-te és el Primfest que farem per la Festa Major de Rubí. El diumenge 1 de juliol farem un petit tast de curtmetratges que vam veure l'any passat allà a Rubí, a la plaça Anselm Clavé, de 9:45 a 10:30, just abans del Piro Musical de Rubí. I bueno, posarem 4 curts que ens van agradar molt de l'any passat. Que, si no me'n recordo malament, són Einstein, Rosen, Seying, Estribillo i Medium. Sí, molt i bé. Medium, que és el que va guanyar, de fet.
Molt bons tots, per cert. La gent que no els hagi vist, recomanem que vinguin a veure'ls.
Doncs sí.
Doncs moltes gràcies, Imanol Fernández, per atendre la trucada del Quimeri, que ens veiem el 13 i 14 de juliol a Rubí, a la plaça del Celler, per veure aquesta tercera edició de l'Infest. Que vagi molt bé.
Vosaltres.
I I un altre festival que ens espera aquest estiu és el Fantos Freak, en aquest cas del 16 al 20 de juliol arribarà la seva 19a edició, com sempre, al Parc del Turonet de Cerdanyola. Parlem amb el seu organitzador, el seu director, el Rafa Dengrà. Rafa, gràcies per atendre'ns al Quimèric.
Gràcies a vosaltres.
Hem vist les dades d'aquest any, de nou, a l'alça, no? 342 curts que us han arribat de 39 països diferents. Segueix anant a l'alça? És que el festival cada cop és més conegut?
Sí, nosaltres creiem que sí, que cada any anem creixent de mica en mica i com que portem ja 19 anys, doncs ja fa molt de goig. I, de fet, aquest any és l'edició més internacional de mai. Mm-hmm. Perquè tenim dels 44 curtmetratges seleccionats, 30 són de fora de l'estat.
Ostres, comença a canviar la tendència, doncs.
Sí, amb les plataformes ha anat mica en mica, les plataformes per rebre curtmetratges ha anat canviant mica en mica aquesta tendència i ara ja és majoritàriament de fora, que està superbé. Aquest any tenim, per exemple, dos curtmetratges japonesos que són superfriquis. Per posar un exemple.
Que és que sabien molt bé en quin festival estaven anant, oi?
Jo crec que sí. Mai millor dit, perquè són... Uf, telita amb aquests.
Què hem d'esperar aquest any de la selecció? Comentaves més internacional, però el nivell de qualitat, quin seria? També una mica de barreja dels títols més grans que s'han pogut veure en altres festivals amb aquestes coses més úniques i més freaks?
Doncs sí, és una mica la idiosincràsia del Fantos Freak. Tenim curtmetratges coneguts com el de Rip, de Calle Casas i Albert Pinto, que s'acaba guanyant el Festival de Sitges.
Molt bo, per cert.
Sí. Tenim altres curtmetratges que estan funcionant superbé, com Caronte, en tot el circuit. I després tenim curtmetratges que només es veuran al Fantos Freak i que són els que marquen el to especial que té el nostre festival, no?
També la selecció, suposo que aneu barrejant una cosa i l'altra perquè cada persona que vagi a una de les vostres sessions pugui trobar alguna cosa que li agradi, no?
Sí, com a programador és tot un art, no? Ser programador, però també t'ho passes molt bé pensant, mira, ara posaré un curtmetratge de 15 minuts així una mica xungo i després poso un de 3 minuts super de cachondeo i és el bo, no? Que tenim molt on agafar-nos, a part del terror i el fantàstic, el freak ens dona cabuda a l'humor i a una mica de més de disbauxa i s'ha d'aprofitar com a programador això.
I esteu en aquesta fase? Ja sabeu que es podrà veure cada dia o encara no? Encara és d'hora?
Tenim seleccionats, ja es van fer públics i ara el que tenim és la programació que estem acabant de polir i jo crec que aquesta setmana o en breu la farem pública.
Mm-hmm. D'altra banda, també, com sempre, la gent que ja ho segueix ja ho sap, que cada curtmetratge va precedit d'una creació vostra, Made in Fantos Freak. Ja esteu treballant també en això perquè ja sabem que porta molta feina.
Sí, de fet ja fa un parell de setmanes que ens vam repartir les presentacions i ja estem en això. Jo com a buen bailongo ja m'estic entrenant.
I has passat pel Party Fiesta o encara no?
El Party Fiesta està a casa meva, o sigui, si algú va al Party Fiesta i no tenen estoc d'alguna cosa, que em preguntin a mi, que ja tinc tot l'estoc del món.
I més després de 19 anys ja, no?
Sí. Un cop hem pensat, mira, ens hauria de patrocinar Party Fiesta.
Parlàvem d'aquests 19 anys, creieu que la 18a edició va marcar un abans i un després? Perquè els del públic sí que vam tenir molt la sensació que era una gran celebració, que s'arribava a la majoria d'edat i que podia haver un canvi, no?
Sí, jo crec que sí, que va ser un any molt, molt especial i també fins i tot que van venir més directors a presentar els curtmetratges que altres anys i jo crec que aquesta tendència aquest any es veurà enfortida. I també, bueno, com a primícia per al vostre programa, puc dir que aquest any hem tornat a fer una presentació musical. O sigui, jo crec que serà tota una festa.
Dios! La quiero ya! Aquesta quan es farà esperar? Fins al dia de l'estrena, no?, del festival?
Doncs estem pensant, perquè és guai fer l'estrena ja al festival i que tothom la vegi allà, però també estaria guai que la gent ja pogués anar preparant el karaoke.
Ai, no? Ai, perquè ens hem aprenent la lletra, no?
Sí. però no, l'any passat va funcionar superbé i ens va fer super, bueno, molta il·lusió, no?, que a partir del dimecres ja tothom cantava la cançó del Fantastic, o sigui, ja, aquest any, a més, és una presentació de pirata.
Això t'anava a dir, aquest any l'eix temàtic és el pirata.
Sí, ja fa temps que volíem dedicar una edició als pirates i aquest any ha tocat i com no, hi ha cançó pirata del Fantastic.
Uns pirates estil Pirates del Caribe o una mica més sui generis?
Doncs anàvem a fer una barreja entre això i pirates informàtics i jugadors d'això, però al final ha quedat una cosa més Pirates del Caribe, però molt, molt gamberros.
Mm-hmm. Bé. Ja no esperàvem menys de vosaltres. Per últim, a nivell de públic, què espereu? Perquè la capacitat del turonet és molt, molt gran. Sembla que som, si no ho vaig mal fixada, unes 1.500 places. Espereu també, de nou, com cada any, que s'omplin, que hi hagi gent a l'altra banda, la gespa també, la gent que es porta la cadira de casa, això esperem que es mantingui?
Sí, esperem una miqueta més. De fet, hem jugat 100 cadires més cada nit.
Ostres!
I bueno, o sigui que nosaltres, quan més gent hi ve, més contents, a més, que és curiós, no?, de tota la gentada que s'apropa al festival, però el públic s'ho pren molt seriosament, i hi ha curtmetratges que són... L'any passat teníem un que era The Night of the... No, quan un que era de... Les protagonistes eren... eren sordmudes i hi havia moments de molt silenci i no se sentia res, o sigui que estem molt orgullosos de que vingui tanta gent i de que gaudeixi tant del cinema i que sigui tan respectuosa.
I de nou, Rafa, mantenim les actuacions prèvies a les projeccions, això també ho podem esperar?
Sí, tindrem de dilluns a dijous tindrem rock and roll, punk i tot el que vulguin els grups de música que tenim preparats, i divendres tornarà al Pressing Catch la lluita lliure.
Molt bé.
El Fantos Freak.
Ja s'ha guanyat un lloc, no?, entre l'audiència.
Sí, l'any passat no van poder ser, però aquest any els de Riot Wrestling ja m'han confirmat, o sigui que serà una festa.
Molt bé, doncs ens apuntem a l'agenda. N'hi ha que ja tenim apuntats de fa mesos, des que ho vau anunciar, del 16 al 20 de juliol, aquesta 19a edició del Fantos Freak. Moltes gràcies, Rafa Dengra, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem al Fantos Freak.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Doncs ara ja coneixem aquesta àmplia oferta dels tres festivals que tindran lloc aquest estiu, el Creepshow, l'Infest i també el Fantos Freak. Hem conegut què són els curtmetratges que podrem veure, la programació que ofereixen, però nosaltres som habituals ja d'aquests festivals, sobretot del Fantos Freak, oi, Carlos i Alfons?
Sí. I tanto.
És algo que algú ha de veure, perquè és l'únic festival amb subtítols al revés.
Però això és nou d'aquest any passat,
sí,
eh?
Sí.
Que... No ho diguis com una cosa generalitzada, a veure si la gent se'ns enfadarà, els de la gespa.
Bueno, m'he vingut abans i m'he trobat un bon lloc.
Què n'espereu dels tres festivals que acabem d'explicar ara? Per exemple, heu fet buit a l'agenda ja de per tots tres o encara no?
Fantos Freak seguiré i Creepshow i Fins Fries no podré ir, por desgracia. Estaré fuera de país esos días, pero...
És que el Carlos se'ns casa, sí. I llavors justament li enganxen, sí, aquestes dates.
Però per al Fantos Freak sí, a més un dia a ir.
Ja t'ho explicarem, doncs.
Sí, el mateix, jo un dia o intentar anar-hi més, i a l'Infest també anar-hi.
Què és el que direu a la gent que no ha anat mai a cap d'aquests festivals?
Que vaya, primero que son precios populares. Bueno,
Fantos sí, Freak.
Fantos Freak, que és gratis.
I l'Infest també és gratis.
O sea, són precios populares i que se lo va passar bien.
Sí, és un lloc que tu passaràs molt bé. El Fantos Freak, a part del tema més cachondeo, que diguem, més humorístic, podem veure el curs de molt humor, però també molt seriosos, que tracten temes molt, molt especials.
De fet, podríem dir el mateix de l'Infest, en el sentit que tria uns curtmetratges que a mi em va sorprendre l'any passat que no has vist enlloc més. Cosa que els que ens hem patejat 15 festivals en un any, alguns ja els tenim més que repetits, oi, Carlos?
Sí, Decorado.
Decorado.
Encara rula?
Sí, Decorado.
Espero no tornar-lo a veure. No per res, però...
Bueno,
encara
jo el primer cop
superant.
Que el vaig veure va ser el Fantos Freak, suposo que no repetiran.
No crec. Jo el vaig veure a l'Infest per primer cop. I ja tampoc crec que repeteixin. Sí, de cara al setembre, què és el que més us agradaria explicar?
Sobretot quines novetats hem descobert en aquests festivals. les aventures dels diferents personatges del Fantos Freak.
Sí, Pepito, per favor, Pepito. Pepito.
Espero que no n'eliminin cap més, no? Aquest any, que és alguna cosa que no he pogut acabar de treure en Rafa, però bé, suposo que vol donar-nos la sorpresa. A part de que ens hem d'anar aprenent la cançó ja, que hem fet aquesta cançó de pirates, que hem d'anar sabent-la per poder fer el karaoke i tot això.
Vale, sí, bueno, sí. Plourà si ho fem, i a més en el Fantos Freak és a l'aire lliure, potser no sé si és bona idea, però...
L'Almendrero de Doraemon encara l'estic cantant jo ara.
Allò a mi em ressona a Bin Laden en el sofà.
Exacte, ui, aquesta ja és una mica antiga, sí, però sí, segueix com un eco, eh?
Sí, sí, o sigui, estem parlant de quan Bin Laden encara estava viu.
Vols dir?
No ho sé.
Jo diria que no, ja,
no,
eh?
No, diria que tan vieja no és.
Per això es poden prendre el luxe de riure's d'ell.
Bueno, porto 19 anys a Fantos Freak i em sembla que s'ha pres el luxe de riure's de bastanta gent.
De Richard Gere, per exemple.
Sí, hòstia, Richard Gere.
El Garfi.
Home, Garfi és un clàssic. Doncs res, apuntem aquests tres festivals i anirem, i recordar-vos, audiència, que al setembre tornarem, si no passa res, si no hi ha cap apocalipsis nuclear o alguna cosa així, i us explicarem tot el que puguem treure en clar d'aquests tres festivals d'estiu. I una altra cosa que arribarà a l'estiu, deixant els festivals però sense deixar el cinema, és l'estrena de la pel·lícula de l'any de la plaga. 10 d'agost arribarà als cinemes.
O sigui, un dia fresquet.
Sí, sí, clar, típic.
Fresquet al cine, fora no.
Bueno, la novel·la passa en verano, creo, recordar.
Sí. Passa un estiu supercalorós, mira, horrible.
Pues si vamos a este paso.
Jo crec que han triat aquesta data expressament, eh?
Sí,
no ho he contrastat, vull dir, no ho he parlat amb Marc Pastor ni amb la producció, però jo diria que s'estreni l'estiu és perquè entris encara més en aquest ambient claustrofòbic, amb el, sí, amb aquesta presència dels eucaliptus i d'aquest ambient raro que hi ha. Mm. És un bon llibre, esperem que sigui una bona pel·li també.
Ah, em diuen que va fer problema amb Pastor, no? Quan la va veure, sí, de l'emoció.
Ell deia que diria, passés el que passés, que havia plorat molt, però crec que li va agradar bastant, pel que va comentar després de veure-la.
Sí. Sí,
òbviament, bueno, és una adaptació, no és molt, molt fidel al llibre, segons el que comenta.
Mm. En que agafi l'esperit del llibre, com acostuma a passar en totes les adaptacions al cine,
pues mira, excepte l'últim Pedrolo, no?, del Mecanoscrit del segon origen,
sí, vale,
que és una vergonya.
Una bruna verge per una rosa estrangera i no verge. Davant d'això, dius, vale, t'has carregat tot el llibre, però no veníem a parlar d'aquest tema.
Pues mira, no, que no és un llibre difícil d'adaptar, L'any de la plaga.
No.
No, perquè realmente...
Les localitzacions estan claríssimes.
Hem de recordar, sí, que l'any de la plaga és la revisió by Marc Pastor de la invasió dels ultracossos.
Per això és una pel·lícula en
per
si.
Per tant,
o sea...
és la pel·lícula del llibre de la pel·lícula. Sí. El metacine aquest.
Que no se n'han fet versions ni res, també.
No.
Aquesta té una mica més de sentit de l'humor.
Mm. Sí.
En el llibre almenys es veu molt, no sé si la pel·lícula, clar... aquestes reflexions que fa sobre els seus veïns, per exemple, no sé si estaran recollides.
Sí, són molt autèntiques.
El Decathlon i el Nike i el...
Sí, verda.
Són coses que la nostra generació, de gent d'entre 30 i 40 anys, crec que li va perfecte perquè les pilla totes, entre cançons, gags del Simpson, i reflexions diverses. Està bé, està bé. Doncs res, és aquesta estrena de l'adaptació de l'any de la plaga, un llibre que es va publicar el 2010 i que arriba al cinema dirigit per Carlos Martín Ferrera i amb guió del mateix Marc Pastor, que ha fet com la seva revisió dels guionistes, i Ángeles Hernández i Miguel Ibáñez Monroy i David Matamoros. O sigui, tres guionistes que han adaptat la novel·la de Marc Pastor sota la seva supervisió perquè volen posar el seu nom als crèdits. Ell també és el que deia, diu, a mi si no m'agrada vull que em treguin dels crèdits, perquè clar, no ha passat amb altres, amb altres autors.
Però sota els crèdits...
Surt. Bé, si no ha canviat d'opinió en l'últim mes, sortia. Tenim d'actors, no sé si els coneixeu vosaltres, que teniu més memòria pels noms.
Sí, jo.
L'Ivan Massaguer, la Sílvia Abril, el Fermí Reixac, Juan Rabonet, Míriam Giovanelli. Us sonen algun?
Juan Rabonet, sí.
La música és d'Alfonso Toledo i és una coproducció, atenció, això sí que m'ha sorprès, eh? Espanya, Mèxic i Bèlgica, eh? Estan posats aquí. Sí, diners de totes bandes.
Bueno, siguem internacionals i això també ens ajudarà a arribar, pues, a aquests països, també. Perquè així el producte no es quedarà aquí.
Que vaig veure que s'havia fet com una mena de preestrena a Mèxic amb un festival que tenia finalitats solidàries. I em va sobtar bastant.
A
i parlaven
també
de Marc Pastor com... ese tío, no? Un tío que escriu una novel·la, no? I parlava, se centrava només en la pel·lícula i en les finalitats i en alguna de les actrius que és mexicana, i bé, em va sorprendre bastant la visió que tenien des de Mèxic de la creació aquesta així, que és tan barcelonina, no?
És possible que no coneguin gaire el que és Marc Pastor, però Barcelona és un lloc conegut a tot el món, o sigui, la marca Barcelona supera la marca Catalunya.
Això és veritat.
Sobretot també gràcies a cert equip de futbol que hi ha a la ciutat.
Encara que no sé si aquí la deixen molt bé.
Bueno, però la qüestió és que es parli, no? Com deia aquell.
Encara que sigui malament.
Sí.
També en parlarem al setembre, quan tornem i l'haguem vista. Encara que sigui per posar-la a parir, oi?
No, però no crec que la posem a parir.
No.
Hi ha molt d'amor.
No, haurem plorat molt, però en secret. Doncs passaran altres coses també aquest estiu. Coses com, per exemple, salons. Nosaltres hem cobert diferents salons de la cultura japonesa i ara a l'estiu arriba l'Expo Taku de Tarragona els dies 20, 21 i 22 de juliol. És el Palau Firal de Congressos de la plaça de la Pedrera de la capital tarragonina.
Sí, al costat de l'estació de tren.
Jo és que no m'ubico gens, no conec Tarragona.
No, jo ho he buscat a Google Maps. Directament.
No hem estat mai a aquest saló nosaltres en persona, però sí que coneixem gent que hi ha estat, no?
Sí.
Què és el que diuen?
Diuen, bàsicament, que no és un saló molt gran, o sigui, no podem comparar amb el saló del còmic o el saló del manga.
Hombre, es que eso ya es...
Tant de bo poguessin, no?
Ojalá.
Però que és un bon lloc per anar amb els amics i passar-s'ho bé. Almenys anar-hi un dia, són tres dies, i que la gent s'ho pot passar molt bé, normalment, allà.
També és veritat que, clar, el no ser de l'envergadura del saló del manga, també... pots veure més coses, no? No hi ha aquesta aglomeració de gent, pots testejar una mica, no?
L'aglomeració també l'espai és més petit, però també estem parlant del final de juliol.
Home, és que si fóramos a un del manga, el 22 de juliol seria muerte, o sea...
Si no, ja seria...
Bueno, però almenys aquestes noies que van amb cosplays, que quasi van amb roba interior, no agafarien una pulmonia.
Eso sí.
Igual ara ja parlo com una iaia, però bé.
Sí, una mica també. Però jo els que van amb gabardina...
Muertos.
Quants n'hi ha que vagin amb gabardina? L'únic tio que vaig veure que anava amb gabardina no portava res a sota, o sigui que...
I com ho vas descobrir?
Ah, no, que aquest no anava solo del manga, no?
Ja, jo...
Bé, si entrem a mirar el programa, ens ha sorprès que falta un mes just per l'Expo Taku i encara no hi han confirmades activitats així.
I el programa no és el primer cop que ens passa aquest any, eh?
No, de fet, no direm noms, però algun ens ha passat el dia abans.
No, però podríem dir-los tots.
El dia abans o dos dies abans et tens en el programa, no sé com esperen vendre entrades. Bueno, públic fidel.
Sí, suposem que sí.
El que sí que hem vist és que hi ha una mica de tot, o sigui que el saló es defineix a si mateix com un saló d'anime, de cosplay i de gaming, en aquestes tres potes. Hem vist que hi hauran concursos de cosplay, karaoke, que no falti, sisplau.
No falti.
A veure si convoquem la pluja a juliol i evitem el risc d'incendi i aquestes coses.
Hi ha concursos d'aquests que no van ser a l'últim saló del còmic, ho deixo aquí.
Tasca! Combats de sumo n'hi ha al saló del còmic o del manga? Perquè
no,
aquí sí que n'hi ha,
Abans sí que hi havia lluita lliure.
Sí.
En el saló del manga.
El que canvia és el pes de la persona que lluita, no?
Bueno, depèn de...
Sí, depèn molt,
No es posaré en un compromís. També diuen que hi haurà xerrades, projeccions també d'audiovisuals japonesos, tallers... hem vist l'Expo Taku té diferents seus i hem vist la de Saragossa, per exemple, que hi havia tallers com de tatuatges friquis, que això em va sorprendre molt, crea el teu propi pai, no sé si aquí estarà al nivell, no sé, jo només ho deixo aquí, si voleu fer un tatuatge friqui crec que és el moment d'anar.
Sí, aquest tipus d'exposicions que estan també a altres llocs d'Espanya, el problema quan venen a Catalunya és que estan a la sombra del Saló del Manga i del Saló del Còmic.
Sí,
cosa que no els hi passa, per exemple, a Saragossa.
Saragossa deu ser l'única cosa que faran tot l'any.
No, tenen alguna altra coseta més, també.
Vols dir?
Sí.
L'any que ve et convido a anar a cobrir les coses de Saragossa.
Bueno, si ho paga la ràdio, cap problema.
Cri-cri-cri-cri-cri. Bé, canviem de tema. També hi haurà una zona de jocs de taula on es podran aprendre nous jocs, es faran partides, i una zona de videojocs, que això sí que és el que ja tenen tancat 100%. Hi haurà 45 parades amb pantalles de 40 polzades, consoles de 7a i 8a generació, emulador retro i selecció de diferents jocs, i també tornejos d'altres jocs, per exemple el del League of Legends, que ja l'han confirmat també.
Sí, que no falti aquest, ja.
És que si vas a un lloc i no hi és, ja no...
Sí,
baixa la qualitat del saló en picat. algun no riguis, potser... Carles, o sigui, la gent fa cua per jugar
sí,
això.
Sí. Bueno, raro ser ara el Fortnite, no? Que tant de sí, moda... És...
Però bueno, no hi ha un torneig. Suposo que necessiten 100 persones alhora.
Bueno, ja ho faran.
Sí, ja ho faran, ja ho faran.
Esteu parlant sense saber si aquí no està tancat el programa, eh?
No, 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 no.
Ara, si el setembre hem de tornar parlant d'això, demanaré una disculpa pública.
Bueno, sí, estan de moda també, no?
També.
Si ho posem al Twitter, encara motiu de més a demanar disculpes.
De CC. Bé, 20, 21, 22 de juliol, Expo Taco de Tarragona, preneu nota, i al setembre, tant si heu anat com si no, us ho explicarem.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Com bé sabeu, us hem explicat al llarg de la temporada, des del mes de gener, el Quimèric té un club de lectura, un club de lectura del gènere fantàstic, amb títols de fantasia, terror i sense ficció, que un cop al mes, un dissabte al mes, es reuneix a la Biblioteca Vapor Badia per parlar de dels diferents títols que vam escollir entre els quatre moderadors que som, els aquí presents, el Carlos d'Alfons i una servidora, i el Marc Garau, que avui no ha pogut ser aquí. I avui volíem acabar aquesta segona temporada del Quimèric fent una mica balanç d'aquest club de lectura i el volíem fer amb dos dels seus assistents, el Joan Carles Carles, benvingut.
Hola, bona nit.
I l'Anna Porcel, benvinguda de nou. L'Anna la vam tenir aquí per després de Sant Jordi fer una mica de balanç, per tant els oients ja la poden conèixer. Els dos, ja hem parlat una mica del fantàstic amb l'Anna, però li vull preguntar al Joan Carles també. Joan Carles, quina és la teva relació amb el gènere o quina era abans d'entrar en aquest club?
Bàsicament és a través de la ciència-ficció. Jo de jove, ja quan estudiava, va agradar molt, havia llegit molts llibres i bueno, va haver una època que ho vaig deixar estar i ara fa uns anys doncs, hem tornat a reprendre, no? I està bé perquè llibres que havia llegit en una època de joventut ara et poden agradar o al revés, no? Llibres que en aquella època no et deien res, ara els has acabat entenent, no?
De fet, el club d'aquest any hem llegit algun clàssic que segurament t'ha passat això, no?
Sí, concretament amb l'últim d'aquest curs que encara no l'han fet, el de El món feliç.
Sí.
El vaig llegir a finals dels 70, era un llibre que amb el meu llibre de notes tinc anotat que em va agradar força. Era un moment en
fas balanç?
Qual... Sí, tinc...
Com qui té un bloc, un llibre
petit,
de notes.
Un petit llibre de notes i els classifico, no? I aquest estava molt ben classificat. Era un moment que llavors tot el tema genètic començava, era molt incipient, i ara el tornar-lo a llegir és un dels llibres que m'ha continuat agradant, eh? I he trobat que té molt contingut. Tota la part dels avanços genètics, hi ha molts que actualment s'estan veient, que s'estan produint, i per tant ha sigut un retrobament molt, molt plaent, no?, amb aquest llibre, i la veritat m'ha agradat molt.
Home, per tant, es manté el dia, no?, aquest llibre,
sí,
tot
sí,
i que tindrà 80 anys llargs.
O més, perquè em sembla que és del 30 i pico.
Sí. Muy avançada su época.
Sí, 80 anys després encara, el que explica no grinyola, olé, eh? Això demostra per què s'ha convertit en clàssic, també.
Sí, és amb les llistes de llibres de literatura del segle XX, està entre els 10 primers en diverses llistes que hi han publicades.
I tu, Anna, t'ha passat algun dels llibres que hem fet aquest any l'haguessis llegit abans?
Jo no. Més que res perquè jo la ciència-ficció i la fantasia no havia entrat en el tema, per això em vaig apuntar justament al club de lectura per sortir de la meva zona de confort, de la contemporània, la romàntica i aquestes coses.
Ui, o sigui, ets de novel·la romàntica,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Això ho arribem a saber, igual no acceptem la inscripció, no?
Ara ja no tant. He de dir que ara ja no tant. Ara ja tiro més cap a la ciència-ficció, l'entenc...
L'hem reformat.
Sí, sí, sí.
Que bé, eh?
Totalment.
Hem passat
totalment
a la d'oscuro.
Totalment. L'entenc més perquè que els primers llibres era una mica difícil a vegades, doncs això de les coses aquestes tan científiques i aquests temes així em costaven una mica i m'agobiava una mica, però ara com que ja ho entenc més i ja doncs, suposo que entre les lectures que fem això doncs, més fàcil, i és això, he sortit de la zona de confort, o sigui que m'ha anat superbé.
Va, també és la idea del club de lectura alquimèric, sortir una miqueta de la zona de confort, una miqueta, tampoc passar-nos.
Sí, i val a dir que almenys en la part científica els llibres que s'han triat aquest any eren bastant soft, no hi havia cap de ciència-ficció dura amb temes...
Al fons, canvia el mail que hem enviat a la biblioteca i afegeixes un Tita Conrama, un neuromante aquí,
no, però matamos.
Tita Conrama sí que tinc ganes de tornar-lo a llegir, el Neuromanto i no, ni cobrant. Perdó, cadascú?
No, no.
Al final, per exemple, la meva experiència personal, jo quan em vaig apuntar al primer club de lectura on estàvem, que ara és el que s'ha traslladat a Sant Cugat, havia llegit molta ciència ficció, però havia arribat a un punt mort en què només trobava llibres que no m'agradaven, no? Perquè al final, com qualsevol gènere, si vas a cegues et pots trobar moltes coses de baixa qualitat. I un club de lectura ajuda a que vagis a trobant una mica els autors o fins i tot les editorials que fan bon material. No sé si això us ha passat a vosaltres també, si ho hem sapigut fer almenys com a moderadors.
Almenys a mi, per el que respecta a aquest curs, hi ha hagut un autor que m'heu descobert, malgrat que justament aquest any li havien donat el Premi Nobel, que era...
Sí.
El japonès, sí.
De japonès.
No el coneixia, bueno, l'havia sentit, però no havia llegit res, i menys el llibre que hem llegit de No em deixis mai més.
No em deixis mai.
Que, bueno, és el que dèiem, també enllaça amb el del món feliç, perquè també és un tema d'enginyeria genètica, i per tant...
Aquest any hem tractat molt el tema de l'enginyeria genètica.
Sí, hem fet...
Sí.
No era la nostra voluntat, eh?
Hem fet un cercle sí, començant amb tema genètic i acabant també amb...
Recordem que pel mig tenia un parque juràssico.
També. El Flores para Alger, no?
Sí, bueno...
Sí, però genètico...
No toca tant...
No deixa de ser una operació per canviar-te la teva intel·ligència de base, no?
Sí. Bueno, donar-te un cap al cap i donar-te lleis, per dir-ho.
Hola.
Home.
Tampoc expliquen l'operació, potser li van fer això.
No desprestigis el llibre, Alfons?
No, que és una obra d'art. Bueno, a mi m'ha
encantat. Sí, és una obra d'art, és un dels millors llibres que he llegit mai.
Llibres preferits d'aquests que hem fet?
El d'Algernon, el de No em deixis mai, i...
També els dos que he escollit jo, eh?
Sí, és veritat. El del món feliç també ara m'ha agradat molt. Tinc moltes ganes de llegir-me el de Ready Player One.
Aquesta és la lectura de l'estiu.
I llavors m'ha agradat llegir-me per fi un dels llibres de terror. O sigui, un llibre de terror, perquè mai a la vida hagués dit que m'agradaria un llibre de terror.
La Casa Infernal.
Em va sorprendre molt, la veritat. Molt agradablement també. Igual que Parque Juràssico em va encantar.
No és dels que més va agradar, per això, el club?
No.
És que al final...
Jo no vaig poder. A mi és que el terror no m'ha agradat mai i no vaig.
I a més és un terror molt explícit, vulguis que no.
Bueno, hay cosas peores, ¿eh?
Sí, que vull de festival.
És una amenaça de cara a la temporada que ve, o...?
Amb aquest ja està, eh? Amb aquest ja me planto.
Potser l'any que ve posem algun més, però...
Un Clay Barker seria muy duro.
Sabem que l'any que ve cau un Lovecraft, com a mínim.
Sí, això ja ho podem avançar. És una de les novetats de l'any que ve. Crec que no s'enfadarà el Ferran Burguillo si ho diem, no?
No, crec que no.
Hem fet una col·laboració amb la gent del Refugio del Sátiro, que un cop al mes també fan una sessió de jocs de taula, i hem decidit unificar temes. Llavors, farem en un mateix mes, el Refugio farà jocs de taula inspirats en Lovecraft, el Club del Quimèric farà lectura de Lovecraft, encara no hem triat el títol perquè depèn dels exemplars,
sí,
i tot això.
Depèn.
I llavors hi ha una tercera pota, que potser està una mica així per tancar, però jo crec que ho podem dir, que és que tot això coincideixi les mateixes dates del Festival de Terror de Sabadell, per així poder fer també alguna xerrada complementària o alguna altra activitat relacionada amb Lovecraft, que al cap i a la fi no deixa de ser terror, i així poder fer una mica de pack de mira que bé que hem aprofitat l'esdeveniment, no?
Bona idea.
Molt bé.
Idea del Ferran Burguillos, el director de les biblioteques, i crec que ens ha posat molt fàcil a tots, a totes les bandes. Vull dir, ell ha estat el que ha fet de portaveu. No, nosaltres no havíem parlat amb el Refugio del Sátiro fins que ell ens ho va dir. Vull dir que serà una de les novetats d'aquest any. No pensàvem anunciar-ho, però mira
ja que
és una bona oportunitat.
Encara tenim places lliures.
I s'animen. Sí. I venen nous.
També és veritat, hem de dir que el Club de Lectura, en principi, si no hi ha canvis, té 20 places... I ara mateix estem cap als 14-15.
Sí, i no sempre venen tots, eh?
Per tant, encara hi ha 5-6 places obertes, a no ser que si s'esborra algú, doncs mira, més places que hi haurà. Per tant, les inscripcions quan s'obrin de cara a setembre-octubre, la gent que ens escolti i tingui, li piqui el coquet, s'hi pot apuntar, òbviament. És gratis, és l'important, és gratis. Precisament, ara que parlem d'això, vosaltres què li diríeu a algú que a priori no s'ha plantejat mai anar a un club de lectura de gènere? Després de la vostra experiència en el del Quimèric.
Bueno, que sigui curiós i té una mica de curiositat i li agrada, pues, per exemple, amb el tema científic, conèixer propostes noves, pues, és una bona ocasió per poder-ho fer, no?
Jo els animaria, més que res, també, bueno, pels títols nous que poden trobar i això, però també per la visió de tots, perquè tots tenim una visió diferent de cada llibre, de cada història, i sempre hi ha coses... extras que li treus a les històries i això és molt, molt interessant.
Home, és veritat que les visions són molt variades.
Molt.
És de, jo diria que és del club de, dels clubs de lectura que conec que el perfil de gent és més variat, també, que no, no són tots informàtics o enginyers,
o,
no?
O senyores grans ja d'una certa edat, no? També. Que molts, també de...
No, hi ha una mica de tot i, sí. I això porta també una varietat de comentaris, coses que no se t'havien acudit mai, no? Sobretot en Flores per Algernon, el debat que es va generar va ser molt curiós.
Home, vam estar...
La sessió més llarga
dues,
que recordo.
No, jo crec, no sé si les dues hores, però vam estar...
És que hi ha moltes implicacions ètiques.
Sí, sí.
Moltes.
I clar, es va crear l'advocat del diable, que aquesta figura potser no hi era tant, no? I de dir, jo em poso a favor de la cabrona de la mare de l'Algernon i jueguen, no? Una mica. Això va ser molt interessant. Això estem parlant de club de lectura de gènere, però si hi ha algú que diu, uf, jo això d'apuntar-me a un club de lectura, el concepte club de lectura, com el convenceríeu? Perquè s'interessés per aquest model de sessions, de xerrades, de llegir un llibre al cap d'un mes, comentar-lo...
Home, ja, per les persones que potser no estan massa habituades, el tindre una mica l'obligació d'anar-hi cada mes és un què, no? Perquè, si no, moltes vegades al dia a dia, les sèries, no sé què, pues, et fa que no llegeixis, no? Qui et crea una mica l'obligació. Per al que ja li agrada...
Clar, però això pot ser un problema, no?, també?
Si realment no t'agrada massa la lectura, sí... Però si tens una mica
agradar.
El coquet, t'ajuda.
Hem tingut en l'altre club de lectura, sobretot, gent que s'havia apuntat al típic moment, no?, de m'acabo de separar, vull conèixer gent,
sí.
Estic deprimit, i llegeixen dos o tres llibres i com a molt, i llavors ja diuen, mira...
Home, és que segons quins llibres hi posem els acabem de deprimir.
Sí. És ciència ficció, molt optimistes no són.
No, li fots pòrtico i, bueno, potser es talla les venes.
O de perdició i... Perdó, permutació.
És veritat, això pot passar.
I no estem dient pas que el pòrtico sigui mal llibre. L'altre sí. Diu que és un problema de la traducció, però aquí entra...
Requeix un anàlisis. Fer taules és fer taules en tots els idiomes.
Sí,
sí.
Ara que dius lo de les traduccions, sí que és veritat que amb la ciència-ficció a vegades hi ha traduccions antigues bastant dolentes, llavors sí. També costa a vegades entrar-hi amb els llibres pel fet que estan mal traduïts, que no és el cas, per exemple, aquest del Món Feliç, del Dutch Huxley, perquè la versió en català, que a més és dels pocs llibres que amb ciència-ficció no hi ha masses en català, la va traduir el Ramon Folch i Camarasa, per tant és una molt bona traducció, no? S'ha de veure també l'aspecte aquest de les traduccions, eh? De fet, en algun club tenim gent que llegeix en anglès i ens pot aportar també la versió aquesta de dir en anglès ho expressa de manera diferent.
Sí, perquè no oblidem que la ciència ficció té molts conceptes inventats, molts noms inventats de zero, molts conceptes, llavors l'idioma original et dona pistes de si és un joc de paraules o si és algun tipus que potser en castellà es perd.
I si el traductor s'ha esmerçat una mica a buscar la paraula o ha tirat pel recte i la primera...
Me'n recordo El pícnic junto al camino,
sí.
Que és un llibre rus,
sí.
O sigui, que llegia en anglès, tampoc llegia l'original, i les traduccions en castellà cadascú tenia una cosa diferent.
Sí.
L'únic que va allà entendre el bé va ser el que el va llegir en rus.
Sí, però només hi havia un que sí, amb prou fluïdesa per llegir-lo.
Però també estava amb el mateix, la traducció en català era de les millors.
Hem trobat alguna traducció en català que és una autèntica joia, per exemple, no recordo quin llibre que havia traduït el Quim Monzó. I allò era d'una riquesa que jo crec que fins i tot superava l'original. Mira què
sé, que ha traduït Frankenstein, però no l'hem llegit encara al club de lectura.
No.
I no, algun no, més.
Fora de
Coño, Cròniques marcianes.
Sí.
No sé, sé que la traducció era el que aguantava tot el llibre.
Sí.
Vosaltres ara, després de fer aquestes lectures, tu, Joan Carles, tens potser el més bagatge de tot el temps que havies llegit, tu, Anna, estàs en un altre punt, però quina és la vostra visió del gènere fantàstic en global, després d'haver estat en aquest club? O fins i tot si teniu en ment algun tipus d'evolució, si heu pogut veure doncs, els llibres de diferents èpoques, què és el que més us copsa o què és el que més va amb la vostra línia de pensament?
Sí, perquè bàsicament agafem 80 anys, eh? Des del primer fins a aquest?
Sí. Encara reflexiva.
Els hi ha alegrat que fem aquesta pregunta.
Molt, estan contentíssims.
Jo és que sóc nova.
Això no és excusa.
Bueno, doncs com a persona nova, què penses del gènere?
M'agrada molt. Ara, de fet, miro bastant més, o sigui, coses per llegir-me de ciència-ficció i de fantasia, perquè m'ha agradat molt el tema aquest que de la humanitat, no? De no sé com es planteja la humanitat d'aquí uns anys. Bueno, que era... de fet, en els llibres aquests que ens llegim és ara, a l'actualitat, sí. I com s'assembla, perquè en veritat fa una mica de por en algunes lectures tot el que s'assembla a el que estem vivint ara.
Bueno, és el que passa amb el cyberpunk, que ara en podem dir costumbrisme.
Sí.
Ens parlaven de societats futures dominades pel capitalisme i de la tecnologia i, bé, és el que tenim avui en dia.
I de repressió, i de càmeres, sí, sí, i de control, tortures.
Sí, sí. Sí.
A mi, pel que respecta a la ciència-ficció, jo venia del món més clàssic, de Asimov, del Clark, d'aquesta gent, i el club m'ha permès veure actors més actuals, no? Els enfocs depèn una mica del tipus de ciència-ficció que fan, no? Si és més ciència-ficció especulativa o si és més ciència-ficció descriptiva, no? Per exemple, el que vam llegir amb l'altre club de la pel·lícula aquesta de Mart, no? Que, bueno, és,
final, Marciano. Clar, és una cosa més divertimento, no?
Una mena de llibre d'aventures, però, bueno, situat en un entorn de ciència-ficció.
Sí, en una granja de patates.
Però, bueno, és bo veure també com va evolucionant el gènere. Sí que a vegades et trobes que quan llegeixes ciència-ficció dels 60 i dels 70, el llenguatge queda una mica desfasat, no? Mm. El llenguatge ha evolucionat i quan llegeixes llibres...
El paper de les dones, no?, en els llibres.
Vol dir que canvia...
No!
Bueno, malgrat que hi ha la Úrsula Le Guin, que sí, bueno, ja sí. De sempre i de fa molts anys que tenia en compte el paper de la dona, no?, dintre de la ciència-ficció, que era molt minoritària, però ella va fer tots aquests esforços per intentar ser-hi i per intentar donar la seva veu en aquest món molt masculí, per cert, perquè...
De totes formes, si parlem de les posicions de la mano izquierda de l'oscuritat, els protagonistes són masculins. En aquest
cas. O ambigus.
Sí, en la mano izquierda ja tens un que és un macho alfa, que diguem.
I l'altre que va canviar, depenent de la lluna.
Que sigui el que correspongui, que és la gràcia d'aquell planeta, tu, i que
doncs,
fa molt fred.
Doncs esperem que el Club de Lectura del Quimèric duri prou temps com per poder veure tota l'evolució del gènere i poder veure... que vagi guanyant qualitat, més que no pas perdent-ne. Moltes gràcies, Joan Carles i Anna, per passar pel Quimèric.
Gràcies a vosaltres per portar aquest club tan interessant i esperem amb passió veure aviam quin serà la llista de l'any que ve.
Nosaltres també.
Sí, sí, clar,
nosaltres ja estem apuntats, eh?
Perfecte, moltes gràcies.
Molt bé.
Fins aquí l'últim Quimèric d'aquesta segona temporada. Un plaer estar durant més de 40 setmanes al vostre costat explicant-vos tot el referent al gènere fantàstic, els esdeveniments, els llibres, les pel·lícules, els festivals. Tornem al setembre, si no passa res, explicant-vos tot el que ha passat aquest estiu i fent també previsions de futur que tenim ganes de fer amb vosaltres. Que passeu un bon estiu. Adéu-siau.